Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. En aquests moments donem inici al darrer informatiu de la temporada, tot i que durant el mes de juliol els continuarem acompanyant cada hora amb els butlletins i agendes horàries. Avui els oferirem el darrer resum de notícies de la setmana abans de les vacances. Arribem així a l'Info 131, culminant la tercera temporada, on els hem ofert prop de 500 notícies, més d'una trentena d'entrevistes d'actualitat i una vintena d'espais sobre serveis al ciutadà. Han estat molts els protagonistes de l'actualitat, els que han passat pels nostres estudis de Ripollet Ràdio a la Rambla de Sant Jordi. Una actualitat que fins i tot ens ha portat a parlar de nosaltres mateixos als mitjans municipals. I tot plegat una tasca que hem fet amb il·lusió, vocació de servei i intentant mantenir al màxim els principis d'objectivitat, transparència i pluralitat. Els agraïm, com no, la seva fidelitat tot just abans de conèixer quines han estat les notícies més destacades de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars. Aquesta setmana s'ha presentat el programa de la Festa Major 2010. Tot seguit coneixerem les principals novetats.
També us explicarem en què consisteix la guia d'acollida presentada el passat dilluns per l'Ajuntament de Ripollet.
Ahir la tarda el CIP va acollir la inauguració d'un nou mòdul sensorial que facilitarà les visites de les persones invidents o amb problemes de visió. Porta per nom la mirada tàctil.
I a l'entrevista conversarem amb la vicepresidenta de l'Associació d'Espectadors, que ha presentat una sèrie d'activitats per aquest mes de juliol i que ja té preparada la programació de teatre auditori per la temporada vinent.
També conversarem amb Carles Cursell, un alumne de l'INS Lluís Companys, que ha obtingut la nota més alta de Ripollet a la selectivitat, ni més ni menys que un 9,25.
I acomiadarem l'info d'avui divendres 2 de juliol amb d'altres notícies breus i la previsió meteorològica. Comencem. Com dèiem, aquesta setmana hem conegut el programa d'actes de la Festa Major 2010. Tot i la reducció per segon any consecutiu del pressupost destinat a la Festa Gran de Ripollet, el programa compta amb més d'una seixantena d'activitats, entre elles una desena de novetats, així com un major nombre d'entitats col·laboradores. La presentació va tenir lloc el passat dimarts a càrrec de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, que va estar acompanyat pel regidor de Cultura, Ferran Tornel, el de Comunicació i Participació Ciutadana, Alberto Castro, així com la majoria de membres de la Comissió de Festes.
Quan a les novetats s'han recuperat tradicions com el repic de campanes de l'església i la missa solemne, s'ha augmentat el nombre d'activitats infantils amb els esplais, la gresca i l'estel, i s'ha canviat a la plaça de Pere IV la ubicació del pregó. Durant l'acte de presentació, Parralejo va destacar un any més la col·laboració de les entitats i la feina dels membres de la comissió. També es va mostrar molt satisfet pel programa, tot i la reducció del pressupost en un 15%.
Tenim un pressupost molt escàs i tots ho sabem. També és veritat que nosaltres no volem fer una festa major de grans volades i de grans aconteixements, sinó el que volem és que sigui una festa major popular, que sigui participativa i que sigui gratuïta. I jo crec que aquestes tres coses les aconseguim amb el projecte i amb el programa que avui ens presenta la comissió.
El regidor de Cultura, Ferran Tornel, va explicar que enguany a la retallada de pressupost es va sumar un augment de les propostes realitzades per entitats locals, el que ha provocat que s'hagin hagut de reduir el nombre de contractacions externes i algunes activitats.
La pròpia comissió ha proposta una miqueta també, diguem, d'aquesta presidència, decideix un tema importantíssim, que és, més que mai, obrir a que tothom aporti idees per aquesta festa major. I un índex perquè tenim 11 peticions noves. Amb l'agravant, vale, del que sabem que tenim més diners. Què van fer des del principi? Retallar coses que no eren tan necessàries per poder, amb bastants menys diners, fer una festa major amb més propostes.
Urban Show, Alegries del Sur, Bunkai, Acció Fotogràfica Ripollet, Afocer, Club Tenis Faula Ripollet i el Club d'Escàs Ripollet són algunes de les novetats de les noves entitats col·laboradores de la Festa Major que se sumen a les moltes que ja hi participen amb activitats any rere any.
Quan a l'aspecte musical, el concert de dissabte de Festa Major comptarà amb les actuacions de Love of Lesbian i Mishima, acompanyats per un grup local com a taloner. El regidor de Participació Ciutadana, Alberto Castro, resumia així el programa musical que conforma la Gibralleta.
La veritat és que divendres amb el rock, dissabte amb els concerts d'aquests dos grups i diumenge amb els grups locals, doncs a l'espai del parc del Heiser, del Pinatons, que és el Teassany, que ho fem allà, que crec que és un espai interessant, és un espai atractiu i que ho hem fet una mica nostra, doncs cobrim tot el que seria espectacle musical, sense oblidar que el dilluns tenim la tradicional festa de confeti que farem com sempre el claver i que aquest any portarem dos dígits.
Com ja és tradicional, a la mitja part del concert es farà el sisè concurs de llançament de tasses de vàter. Des de l'organització també s'agraeix la col·laboració i el suport del teixit comercial i industrial del municipi. El pressupost destinat a enguanyar la festa major ascendeix a 164.500 euros, uns 30.000 menys que l'any passat.
L'Ajuntament ha iniciat aquest mes de juliol la tramesa de les cartes informatives per a la sol·licitud de l'ajuda universal de 36 euros per a l'adquisició de llibres de text del proper curs. Aquesta beca està adreçada a tots els nens i nenes empadronats a la localitat que cursin estudis des de P3 fins a 6è de primària.
L'ajuda es tramita únicament per internet a través de l'aplicació que s'ha habilitat a la web municipal ripollet.cat. El termini de presentació finalitza el proper 30 de setembre. Durant la primera quinzena de juliol s'enviaran les cartes informatives als domicilis on els beneficiaris estan empadronats amb els codis per poder tramitar l'ajuda. També s'ha obert la convocatòria perquè les AMPA sol·licitin els ajuts per a la socialització dels llibres de text. La data límit també és el 30 de setembre. En el cas d'aquestes associacions, les aportacions seran de 1.000 euros per als centres amb dues línies i de 600 euros per als d'una línia. El pressupost per a tot el paquet de beques s'ha previst en uns 125.000 euros.
I aquesta setmana s'ha presentat la guia d'acollida de Ripollet. Es tracta d'una eina d'informació per a persones nouvingudes perquè coneguin els principals llocs on s'ha de dirigir el municipi per fer les gestions més bàsiques. La guia, que s'ha editat amb diferents llengües, com ara català, castellà, anglès o àrab, indica, per exemple, on dirigir-se per empadronar-se, com sol·licitar la targeta sanitària, o a on s'ha d'anar per informar-se sobre temes d'estrangeria.
Aquest fulletó ha estat editat des de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat amb el suport del Departament d'Acció Social i Ciutadania, amb l'objectiu de facilitar l'arribada i acollida dels immigrants. La regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Riera, explicava durant la presentació el seu contingut.
També sobre l'oferta formativa als centres educatius i on s'ha de fer la seva preinscripció. Temes d'estrangeria, documentació, arrelament social, recursos, etc. Sobre la continuïtat de l'educació, on apareix el centre de formació de persones adultes, l'oficina de català, fins i tot el telecentre i també dades de Creu Roja. Dades sobre la cerca de feina, doncs com aprendre a fer un currículum, on apuntar-se a la borsa de treball.
A l'acte de presentació va participar també l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, que va afegir algunes dades sobre l'evolució que ha tingut el fet migratori al municipi en els darrers 10 anys.
Dir-vos que en aquests darrers anys Ripollet ha tornat a viure una altra revolució demogràfica en relació al tema migratori, no tant pel número de persones en relació al nombre d'habitants que té Ripollet, perquè estem per sota de la mitjana, estem 5 punts per sota de la mitjana de Catalunya, però sí que és veritat que en 10 anys hem passat de 400 persones estrangeres a 4.000, per tant hem multiplicat per 10 el nombre de persones estrangeres que teníem fa 10 anys.
A l'acte també va intervenir Oriol Amorós, secretari d'Immigració al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, que va oferir una xerrada sobre les darreres novetats pel que fa a la llei d'acollida.
I parlem ara de medi ambient. En el marc de la campanya Ripollet per un riu net i sostenible, el Compromís per Ripollet realitzarà una acció de sensibilització oberta a tots els ciutadans. Així, aquest diumenge, totes les persones que vulguin poden participar en una jornada de neteja d'una part de la llera del riu al seu pas pel municipi.
Jacint Padró, regidor del Compromís per Ripollet, en declaracions a Ripollet Ràdio, explicava en què consistirà l'activitat.
Nosaltres ja fa anys que venim reclamant la necessitat de que el riu Ripoll, al seu pas per Ripollet, doncs vagi recuperant les constants tant ecològiques i biològiques en general com el seu ciutadà. Llavors aquesta hem anat preparant des de fa mesos una activitat simbòlica, si voleu, de convidar la població a treure una mica totes les deixalles que hi ha al riu, perquè el riu vosaltres podeu trobar-hi des de carros del baricentro, lavabos, plàstics, i podeu trobar tot tipus de material, i és una mica per sensibilitzar la població de que el nostre riu no pot continuar així.
En relació al riu, Padró ha valorat molt positivament el projecte de reforma de la llera del Ripoll presentat per l'Agència Catalana de l'Aigua.
A veure, estem contents perquè es fa alguna cosa. No és molt, molt envejosa, però creiem que per un inici doncs era molt necessari. Era molt necessari perquè el riu en aquests moments realment és molt lleig, està deixat completament, i aquest projecte que ens van presentar doncs té aquesta ordenació mínima, aquesta neteja doncs, d'escombraria, i que això d'entrada doncs, ja ens situa una mica igual que les altres poblacions de la conca del Ripoll o de la conca del Besòs.
Les persones que participin podran gaudir d'un esmorzar popular. La trobada serà a partir de les 10 del matí. La zona d'actuació anirà del pont de Vianants fins al pont del carrer de Tarragona al costat del parc del riu Ripoll.
El 91.3 Info.
El Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata va acollir el passat 1 de juliol la presentació d'un nou mòdul sensorial sota el nom La Mirada Tàctil. Es tracta d'una iniciativa de la Diputació de Barcelona que ja s'ha instaurat a diversos museus de Catalunya i que pretén garantir l'accessibilitat de les exposicions locals a les persones amb discapacitats visuals i de mobilitat.
En aquest cas està dedicat a la mostra permanent protagonista sis ripolletens que deixen petjada amb elements que il·lustren la feina d'Emma Maleras, Gaietà Renom, Joan Creus, Lluïsa Sallent, Andreu Solà i Josep Maria Brull. L'exposició consta d'una sèrie de plafons adaptats, tal com explicava Carme Rius, cap de l'Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona.
Aquest mòdul que tenim aquí a l'esquena doncs consta d'un plafó amb macrocaràcters per poder llegir-los la gent que té problemes de visió. Després també té unes carteles en braille, té una peana que permet anar a la gent que va amb cadira de rodes així pugui costar, i després en aquest cas explica la introducció de l'exposició permanent d'aquí al museu. Parla dels personatges de Ripollet.
Per la seva banda, Luis Fernando San Martín, cap de l'Agència Administrativa de Sabadell de l'ONCE, valorava molt positivament aquest tipus d'iniciatives.
En un temps que la informació és tan vital, per nosaltres és, bueno, és tota una satisfacció, no? I en aquest sentit pues, jo vull donar les gràcies per aquesta exposició que sigui accessible per tots nosaltres. Per altra banda, pues, dir també que l'ONCE des de fa ja més de 70 anys fa aquesta tasca d'intentar que les persones amb deficiència visual i amb ceguesa tinguin una autonomia personal i un benestar social.
A l'acte també van assistir el president delegat del Patronat Municipal de Cultura, Ferran Tornel, així com alguns familiars dels protagonistes, com és el cas del pare de Joan Creus o de la filla de Josep Maria Brull.
Esteu escoltant Info.
Enguany, les tradicionals festes de la tardor, que any rere any se celebren al barri de Cantiana Pombell el mes de setembre, arriben a la seva 30a edició. És per això que des de la comissió organitzadora s'ha preparat un petit tastet de la festa, inclosa les activitats de l'estiu al carrer, per aquest cap de setmana. Per comentar quin és el programa previst per la festa, tenim a l'altre costat del fil telefònic a Imma Prat, membre de la comissió organitzadora. Imma, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta com neix la idea de fer aquest petit tastet de la festa, inclosa l'estiu al carrer.
Mira, doncs aquest any, els 30 anys de festes, ens semblava que volíem fer una miqueta una cosa més especial, tot i que cada vegada s'han reduït perquè els pressupostos ja sabem tots que aquest any tots van una mica reduïts. Llavors, ens va semblar bé que aprofitant que seria el de l'estiu al carrer i que no es trobava mai s'ha fet res, doncs intentar començar les festes amb aquesta miqueta de cosa que farem aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana farem el dissabte una ballada allà al carrer, que serà com una rebella, que començarà amb una ballada pels més petits, després hi haurà un karaoke, i després hi haurà la ball de nit amb una orquesteta per contra els veïns i veïnes.
Mm-hmm. Heu comptat amb molts col·laboradors per elaborar aquesta festa?
Bé, sí, perquè com ho fem a la plaça Madeles, i llavors els bars que estan a la zona i algun comerç, doncs ens ha volgut col·laborar, i llavors, doncs, bueno, gràcies a aquesta gent i l'aportació que pugui fer les festes, doncs ha pogut fer aquesta festeta.
Imma, perdona l'incís, però és una llàstima que t'estem sentint una mica malament, si et pots ja moure...
Ja, a veure, és que estic aquí a la muntanya, i no ho sé què ara.
A veure, ho intentem. És que volíem parlar de la festa gran, que és les festes de la tardor, sí. De cara al setembre. Com teniu el programa?
Bé, doncs aquest any ens estem intentant lluir una miqueta més, per això que et deia de fer el 30 aniversari. Llavors començarem la setmana abans, diguéssim, les festes les fem el 24, 25 i 26, però la setmana del 17 i 18 ja fem una inauguració d'una exposició molt bonica que ens accedeixen la gent del museu, que és sobre l'immigració, i llavors també farem una presentació del que serà el barri abans del barri, que és un treball que estan fent la gent del museu. O sigui que la setmana abans ja farem uns quants actes, farem un taller també amb els nanos del barri, farem diverses activitats la setmana anterior a la setmana pròpiament d'accelerada de les festes. I la setmana de les festes, doncs bé, aquest any intentarem lluitar una miqueta i estem doncs elaborant el programa, que penso que estarà molt interessant.
Comptareu amb novetats, no? Suposo per aquesta...
Intentem que sí, però no puc confirmar res perquè estem una miqueta pendent de confirmar alguna cosa que voldríem que fos una mica nova i divertida i així per fer la celebració dels 7 anys.
Doncs, Imma, no traguem més temps, només demanar-te que convidis a tothom a la participació d'aquest cap de setmana.
Doncs sí, mira, us agrairíem a tothom que vinguéssiu al barri, perquè per nosaltres és un barri que al quedar sempre una miqueta entre els dos pobles de Rampilles i Cerdanyola ens sembla doncs, que no estem prou a dintre de les dues poblacions, i penso que serà una jornada bonica i que podrem passar l'exemple tant de calor allà a la fresqueta on escoltar música.
Molt bé, doncs.
Convidem tothom.
Moltíssimes gràcies. Imma Prat, membre de la comissió organitzadora de les festes de la tardor. Gràcies i bon cap de setmana.
Igualment. Adéu.
I acabem aquest primer bloc de notícies amb un altre aniversari. El gimnàs Bonkai oferirà demà dissabte al pavelló Joan Creus l'espectacle Bonkai el musical amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari. Ideat per la directora tècnica del centre, Míriam López, en aquest musical hi participen unes 170 persones, totes elles sòcies del gimnàs.
El fil conductor del musical és un viatge en creuer, tal com ha explicat als micròfons de Ripollet Ràdio la pròpia Míriam López.
Bueno, és una història que hem creat amb unes protagonistes que marxen de viatge en un creuer i a partir d'aquesta història doncs comencen a passar mil aventures en una illa a la que van a parar i bueno, el més important de tot és que en la història participen la major part dels nostres socis del gimnàs, és a dir, que totes les activitats s'han intentat relacionar dins la història i d'aquesta manera poden participar tots.
Els participants de totes les edats mostraran al públic tot el ventall d'activitats que es realitzen al gimnàs Bonkai.
Des dels nens més petits que fan karate, acrobàcia, a gent més adolescent que fa hip-hop, que fan classes de ball, després tenim la secció de spinning, pilates, nois que venen a fer sala de fitness també surten, després tenim el nostre equip de competició, que bueno, aquests tenen més experiència perquè porten tot l'any ja competint, fan fit-kit, i bueno, una mica això, totes les activitats que toquem aquí.
L'espectacle començarà a les 8. Les entrades, a un preu de 8 euros pels adults i de 4 pels nens i nenes de 4 a 12 anys, es poden comprar anticipadament al mateix gimnàs o també demà dissabte a la taquilla del pavelló Joan Creus. El passat mes de gener, el Bonkai Gym ja va celebrar una jornada d'activitats al carrer amb motiu de l'aniversari, que va finalitzar amb un sopar. Actualment el gimnàs compta amb uns 400 socis.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, amb el suport del Patró Municipal de Cultura, realitzarà durant el mes de juliol una sèrie d'activitats en el marc d'una exposició que s'inaugura el proper dilluns. Es tracta de Sinfonia d'Emocions i per parlar-ne ens acompanya avui Laura Dolcet, que és vicepresidenta de l'Associació d'Espectadors. Molt bona tarda, Laura.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta quin és el contingut d'aquesta Sinfonia d'Emocions.
Mira, en principi és un recull del que han estat les 16 temporades de programació estable de l'associació, vull dir, serà un recordatori de tot el que s'ha fet, tant amb teatre, música i dansa, com també hi ha doncs, les activitats culturals que s'han fet aquests anys, també el dia del soci o dia de l'associació que fem al final de cada temporada, que l'hem basat en fer homenatges a persones de la cultura i persones que defensen la nostra llengua, etc. Doncs hi haurà també un apartat doncs, que recollirà doncs, tots els homenatges que s'han fet en aquests 16 anys. També recollirà les sortides que l'associació cada any proposa, una, dos, tres sortides, sigui al Teatre Barcelona, sigui a conèixer algun indret de Catalunya que tingui alguna relació amb algun poeta o amb algun actor, etc. Aleshores, doncs serà un recull de tot el que ha estat. També hi haurà en aquesta exposició un racó dedicat a les nits de música, que ja sabeu que és un altre vessant de l'associació. Hi ha tota una sèrie de socis que es reuneixen per fer disfrutar de la música i estan fent doncs tot un treball respecte de la música. Aleshores també hi haurà el grup del Cafè Literari, que també fa una, en aquesta exposició també fa una, posa els llibres que han llegit, les activitats que han fet, també han fet algunes sortides, i tothom hi tindrà, tothom que ha fet alguna cosa en aquests 16 anys d'associació, doncs tindrà un espai en aquesta sinfonia d'emocions. També per decorar una mica i no ser tot fotografies i no ser tot cartells, doncs també tenim, ens han deixat companyies de Barcelona, ens han deixat elements de la seva escenografia, i aleshores doncs també les tindrem en l'exposició. Uh-huh. Doncs hi haurà una mica d'ambient de lo que és el teatre. Ah, i una cosa molt important que em descuidava. Tot aquesta, també hi haurà un vídeo que s'estarà projectant contínuament en l'exposició, i aquest vídeo s'ha fet en aquesta temporada. S'ha filmat diferents moments del teatre, quan s'està muntant, quan els actors s'estan preparant en els camerins, doncs les entrades, les sortides del teatre, els actors mentre es preparen, i alguns trossos de les obres d'aquesta temporada. Com el vídeo en l'exposició, doncs serà una part que hi haurà doncs una mica més viva, i es veurà doncs els diferents moments del que suposa doncs tenir engegat la programació del teatre.
Mm-hmm. Com és que enguany us heu decidit a fer aquesta activitat, que a més porta una gran feina darrere?
Mira, una mica cada any ens emboliquem amb una cosa o altra, i es veu que no en tenim prou, i una mica doncs és com, vull dir, volem que sigui aquesta exposició com un ànim, un donar a conèixer a tota la població que hi ha aquesta associació, perquè encara que ens sembli doncs que tothom sap que hi ha un teatre, que tothom sap que existeix l'associació, però a Ripollet hi ha molta gent, hi ha molta gent que no està doncs prou vinculada a la localitat, i ens sembla que tots els esforços de comunicació són pocs. Aleshores és per això que ens hem proposat doncs que una manera més de donar-ho a conèixer. I nosaltres mateixos, quan, jo que sé, per exemple, tenim un llibre on signen tots els actors que fan una obra a Ripollet, signen i tenim aquell llibre. Doncs nosaltres mateixos, quan veiem aquest llibre, diem, fixa't i te'n recordes de quan tal i te'n recordes de quan qual, i mirar els comentaris i tal. I llavors doncs ens ha semblat doncs que això, que nosaltres ens ho disfrutem, doncs compartir-ho amb la resta de la població, no? Perquè sense donar-nos compte doncs han passat 16 anys i han passat molts espectacles, i és una manera de compartir aquesta experiència doncs amb la resta de la població, i sobretot també vol ser un salt cap endavant, un augmentar doncs els socis, un augmentar el coneixement del teatre, un nou impuls. Mm-hmm. És per això.
Suposo que la mostra compta amb un bon gravat de fotografies. Els autors són membres de l'entitat?
Els autors de les fotografies? Mm. Sí, sí. Vull dir, són socis.
La majoria són vostres, no?
Sí, són nostres, sí, sí. A part de les fotografies dels cartells, que això sí que ja són de les companyies, però no, les fotografies són nostres, sí.
Hem de dir que en el marc d'aquesta mostra heu organitzat també diversos actes, i que començaran el dia 12, per exemple, amb un homenatge que fareu a dos poetes. Explica'ns una miqueta en què consistirà.
Sí, mira, aquesta activitat l'han organitzat el grup del Cafè Literari, i han preparat unes lectures d'aquests dos poetes, de Miguel Hernández i de Salvador Espriu. Aleshores, doncs, a les 8 de la tarda, doncs, a dins de l'exposició, doncs, es farà aquesta activitat. Ja dic, ho han preparat el grup de socis que participen del cafè literari.
Mm-hmm. Una manera també de donar a conèixer que no només feu aquesta programació professional, sinó que en realitzeu més activitats obertes a tothom, no?
Exacte, dins del marc de l'associació, doncs, els socis es poden organitzar i, de fet, doncs, els grups que ja hi ha ara, de sortides de música i de lectura, doncs són socis de l'associació que s'autoorganitzen i fan les seves activitats.
Uh-huh. Un altre grup important és el de les nits de música, amb l'Àngel Esteve, un company nostre d'aquesta casa que també doncs, ho encapçala. Què fareu per tancar temporada?
O sigui, aquest dia 15 de juliol, vols dir?
Uh-huh.
Aquest dia 15 de juliol, doncs, ells fan unes nits de música, el que passa que seran a les 8, que sempre ho fan més tard, doncs ho faran a les 8 en el marc de l'exposició i faran, doncs, com un recordatori del que han sigut de les diferents activitats que s'han fet a les nits de música. O sigui, no és una sessió nova, sinó que és un recopilatori, diguéssim.
Uh-huh.
I recordaran doncs, diferents activitats que s'han fet, i ells també allà hi tenen fotografies, i tenen en l'exposició també hi haurà els convidats que han tingut en tots aquests últims anys, i també estaran amb les fotografies, i ells hi faran menció en aquesta sessió del dia 15.
Mm-hmm. Per últim, el dia 27 es clourà l'exposició i ho fareu amb la participació de la Careta Teatre. Quin és el tipus d'actuació que farà aquest grup local?
Bé, vull dir, ho hem deixat molt en el seu criteri. Vull dir, faran una petita actuació, però ens fa molta il·lusió aquesta col·laboració, sobretot, per anar lligant també a dins la localitat, anar lligant les diferents entitats doncs, que estem al voltant del teatre, no? I doncs ens fan aquesta aportació voluntària a l'exposició i faran una petita actuació. Vull dir, ara no et sé dir ni el títol perquè ells van dir no patiu, ja us farem una...
S'encarrega, no?
Se'n cuiden ells. I també et volia comentar que el dia de la inauguració, el dia 5, que no consta doncs com a activitat, però sí que el dia 5 doncs, també hi ha un grup de música, una actuació que també és un grup d'aquí Ripollet. I
All the Black Quartet.
Sí, i farà a les 8 també, quan farem la inauguració, doncs, també fa una petita actuació. I per animar doncs, el que serà la inauguració pròpiament.
Que recordem que és aquest dilluns a partir de les 8 també, no?
Exacte.
Aprofitareu la cloenda de la que parlàvem el dia 27 de juliol per presentar també la temporada 2010-2011, que és la 17a temporada allà,
Déu-n'hi-do. Sí,
ens podeu ja avançar alguna cosa del proper trimestre, d'aquest primer trimestre de la temporada?
Sí, mira, tenim, ja dic, alguna cosa en el programa definitiu podria variar perquè encara no hi ha tots els contractes signats, però vaja, creiem que serà bastant això. Mira, l'1 d'octubre, una obra que es diu Zoo, que ve una companyia de Madrid que es diu Illana, i és molt de mim. No serà un teatre molt parlat, sinó que és molt gestual. Després, pel 15 d'octubre, una obra que es diu La síndrome de Bucay, que parla molt de l'enamorament. I és una obra de teatre doncs, molt per joves. Després, al novembre, hem programat una que es diu Azufre, que és una visió de l'infern de diferents persones. És molt, una cosa molt novedosa.
Uh-huh.
I també treballen molt el gest, també és una obra que no és només parlar, sinó que també és musical, i bé, ens sembla una proposta innovadora. Després hi haurà el 19 de novembre, segurament, perquè encara no està tancat, en Quim i Portet, que ha sortit arrel d'aquestes votacions que s'han fet a través del Facebook, doncs es proposaven els grups de música per portar durant la 17a temporada. Vam fer unes propostes i bé, molt jovent ha participat, i el resultat d'aquestes votacions que s'han fet a través del Facebook doncs ha estat això, que portarem en Quimi Portet el primer trimestre. El segon trimestre portarem un grup que es diu Ix, i el tercer trimestre els Amics de les Arts, que són els grups musicals doncs, que han sortit més votats en aquesta nova proposta que fem a través del Facebook. I després al desembre tenim una obra de teatre, que d'aquestes de teatre, que hi surt en Pep Cruz, que a la gent de Ripollet li sol agradar molt, és un actor de molta anomenada, que es diu Natale en Casa Cupiello, que com el seu nom indica doncs és una família napolitana doncs a les celebracions del Nadal i a les trifulgues dels cunyats, els pares, els fills
i les famílies, no?
I les famílies. Vull dir que és una cosa que a més l'hem programat el 17 de setembre, de desembre, perquè tothom doncs ja es mentalitzi pel seu propi Nadal a casa seva. I després també tenim una altra proposta de dansa, també per aquest primer trimestre. I això seria tot el que tenim pel primer trimestre.
Què és el que més sol agradar?
Més potser el teatre. Vull dir, quan fem dansa l'assistència baixa, tot i que la dansa és molt agraïda i la gent que ve els hi agrada molt, però així d'entrada la dansa doncs no crida tant al públic. Però després la gent quan surt diu, ostres, sort que he vingut, perquè normalment són propostes innovadores i molt modernes i molt maques. Però és això, que la dansa no té prou anomenada i la gent no li crida, però el públic que ve normalment surt encantat.
Potser també, tot i que tenim un teatre preciós, tampoc es poden contractar espectacles de... molt grans,
de gran,
no?
Format, no. Exacte. A vegades això ens limita, però bé, la gran limitació normalment ja és el pressupost, o sigui que...
que tampoc podem agafar gran
tampoc...
format, no?
No.
Feia
no.
Referència fa uns moments a aquesta iniciativa que porta com a títol A quin concert vols anar, que vau posar en marxa el mes de juny. Sembla que ha anat bé, no? Força participació.
Sí, ha anat molt bé, i a més el que ens agrada molt és que, clar, aquests nous formats doncs acosten al teatre nous públics, i aleshores doncs és per aquí que ens estem molt contents, perquè la participació doncs sol ser participació de gent jove, que ens convé doncs baixar la ràtio d'edat del teatre.
Això del Facebook ha anat bé, no? Això
molt bé,
ha estat una
bé.
Bona idea, no?
Sí, una molt bona idea, i ja dic, i ens ha acostat a moltíssima gent que si no teníem manera de contactar-hi, i esperem doncs que això doncs vagi enganxant. I ara doncs hem programat doncs els grups de música que han sortit en aquesta votació, i bé, molt bé, estem contents de que és una nova manera de fer arribar el teatre a tot tipus de públics, i sobretot al públic més jove.
Doncs amb aquestes activitats que hem comentat durant l'entrevista finalitzareu la 16a temporada. Quina és la valoració que en feu?
Bé, vull dir, nosaltres estem contents, clar, sempre voldríem el teatre que estigués ple, i el teatre ple és molt difícil. De totes maneres, vull dir, estem a dins de la mitja de Catalunya d'assistència als teatres. El que passa que això doncs no ens satisfà. Vull dir, el teatre, tots sabem que està subvencionat una part per la Generalitat, una part per l'Ajuntament i una part pels propis socis, però com a associació ens pesa molt que aquestes subvencions que de diners públics no es rentabilitzin al 100%, i ens en sentim molt responsables, i és per això doncs que intentem estendre al màxim el teatre. Fem campanyes quan una obra doncs és, vull dir, fem campanyes amb les escoles de dansa, amb les escoles de música, quan és un autor doncs de literatura catalana, que és un text doncs amb l'escola de català, fem preus especials, tot per apropar doncs que la gent s'acosti al teatre, i que aquestes subvencions amb diners públics doncs es rentabilitzin encara més. De tota manera, pensem que en aquests 16 anys hem aconseguit un públic molt fidel i hi ha un públic que, bé, vull dir, estem en un promig del 40%, vull dir, els números són aquests, però és un 40% molt fidel, vull dir, no ens passa com a Barcelona, que igual vas a un teatre i a vegades hi ha més actors a l'escenari que al públic, això no ens passa. Tenim un públic molt assidu i pot ser poc, però és constant. I aquesta constància, clar, vull dir, si tu sumes aquest 40%, però que és quinzenal, doncs és molta gent, doncs, que ja està enganxat al que és el món del teatre.
Doncs esperem que aquest percentatge vagi pujant temporada a temporada i adrecem a tothom, doncs, aquest proper dilluns, dia 5 de juliol, a partir de les 8 de la tarda al Centre Cultural. Laura Dolcet, vicepresidenta de l'Associació d'Espectadors, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
I a vosaltres per la difusió de les nostres activitats.
Gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
El 91.3 Info.
El passat mes de juny, com cada any, va tenir lloc les proves d'accés a la universitat. 67 dels 72 alumnes de segon de batxillerat de Ripollet que es van presentar a la convocatòria, és a dir, el 93%, han aprovat la selectivitat.
Per instituts es van presentar 13 dels 27 alumnes de l'INSS-Camp Mas i han aprovat tots amb una nota màxima del 6,75. També s'han examinat 33 dels 57 estudiants del Lluís Companys, on 4 no han aconseguit superar les proves. Per últim, 26 dels 38 alumnes de segon de batxillerat de l'INSS-Palau-Ausit van fer la selectivitat al juny i han aprovat 25 amb una nota màxima d'un 8,40.
Però la nota més alta d'enguany ha estat un 9,25 a la fase general de la prova aconseguida per un alumnat de l'INSS Lluís Companys. Es tracta de la Carla Escorcell, que avui tenim amb nosaltres a l'Info. Carla, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Abans que res, felicitats, això sí. Explica'ns una miqueta com van anar els exàmens.
Doncs, bueno, això depèn molt de l'examen i, clar, també depèn molt de la modalitat, perquè jo, per exemple, vaig fer l'humanístic i jo què sé, potser una persona del científic t'explicarà una cosa totalment diferent. Jo els exàmens vaig notar que potser havia estudiat molt i llavors tot era com... que no era aplicar el que havies estudiat, sinó tot el bagatge que tu tenies durant el curs. No sé.
O sigui, que et vas enrotllar molt.
Bueno.
Et va faltar temps?
No, temps no, em va sobrar gairebé en tots, si no en tots.
O sigui, que tenies les idees ja molt clares, no?
No, ja amb clares no, però els exàmens són d'una hora i mitja i normalment estem acostumats a exàmens d'una hora, així que anàvem amb temps de sobres.
Has comentat que vas fer l'humanístic, després pel que fa a les proves optatives et vas presentar alguna...
Sí, a Geografia i a Llatí.
I què tal, com ha anat?
Les optatives, bueno, no sé. Llatí jo el vaig trobar molt fàcil i Geografia, doncs, normal, com els de classe, més o menys. Perquè...
Comentàvem que el 9,25 és la nota aconseguida a la fase general. La nota final teva, a quin estat?
Em sembla, si no he fet mal els càlculs, que és un 12,384.
Déu-n'hi-do, no? T'ha sorprès aquesta nota o no?
Molt, perquè jo vaig sortir molt desanimada a la selectivitat i després quan vaig veure les notes no m'ho creia. Pensava que m'havia anat molt malament i bueno, realment no.
O sigui que la teva idea era que trauries menys nota.
Sí, jo em pensava que em baixaria molt la nota del batxillerat i realment doncs ha sigut més alta que la del batxillerat.
Enguany, com dèiem, s'ha dut a terme aquesta per primera vegada aquesta modalitat d'exàmens nova. A tu què t'ha semblat?
Bueno, més o menys ja ens havien dit que no canviaria gaire la cosa. L'únic que canviava potser algun tipus de pregunta, però venia a ser el mateix que altres anys. És més que res a l'hora de puntuar, potser, però els exàmens eren més de lo mismo.
No et va semblar llavors més difícil?
No, jo tenia por perquè pensava que aquestes coses sempre quan les implanten volen fer por i posar les coses difícils i després sempre baixen el nivell, però no, com sempre, més o menys crec.
Deies que tenies por que et baixés la mitjana que tu tenies ja del batxillerat. Suposem que t'ha anat molt bé, no?
Sí, bueno, ja un 9 amb 14 del batxillerat.
Déu-n'hi-do, un 9 amb 14. Has cursat l'humanístic. De cara a la universitat, què és el que vols estudiar?
Traducció i interpretació.
A l'autònoma?
Sí, sí.
Molt bé, suposo que no tindràs problemes de nota, no?
No, m'espero que no. Si que pugi molt la cosa, que no crec.
Ja saps més o menys quina és la nota de tall de la carrera?
Em sembla que no arribava al 7, 6 i pico.
O sigui que va sobrada, no?
Sí, sí.
Molt bé. Doncs només felicitar-te una altra vegada, Carla. Moltes gràcies per haver-nos atès.
De res.
I que gaudeixis d'aquestes merescudes vacances.
Vale, merci.
Que vagi bé. Adéu.
Vinga, adéu.
Esteu escoltant Info.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. El defensor del ciutadà de Ripollet ha resolt la queixa presentada per noves generacions del PP sobre els mitjans municipals, tot recordant-los que han d'actuar amb pluralitat i independència i que són de titularitat pública i no de l'equip de govern en cada moment. No obstant, es pronuncia sobre l'acusació de noves generacions que afirmava que les seves activitats i propostes eren sistemàticament silenciades pel patronat municipal de comunicació.
Aquest matí, al voltant de les 10, s'ha produït un atracament a una joieria de la Rambla de Sant Jordi i minuts després s'han desplaçat fins al lloc dels fets un important nombre de dotacions de Mossos d'Esquadra i policia local. En aquests moments, els Mossos estan realitzant les investigacions prèvies per tal de procedir a la detenció dels autors.
El proper 9 de juliol comença la 12a edició del certamen de curtmetratges de Ripollet. Divendres, dissabte i diumenge a les 10 de la nit es faran els passis dels curts seleccionats al pati del Centre Cultural. La final, així com el concurs de curs exprés, serà el dia 17 a les 10 de la nit.
I aquest dissabte a les 7 de la tarda se celebra la tercera trobada de tambors a la Rambla de Sant Jordi. L'activitat organitzada per l'associació Candombe de Allà Lejos està inclosa en el cicle de l'estiu al carrer.
La Careta Teatre torna al Teatre Auditori aquest cap de setmana. Serà demà dissabte a partir de 9:45 de la nit amb la representació de Bodas de Sangre, una obra que el grup local ja la va representar en el marc de les festes del barri de Maragall i que properament tenen previst portar-la a Londres. Les entrades es poden reservar a lacaretateatre@yahoo.es.
I el proper diumenge 11 de juliol l'INSS Can Mas acull el primer Open Internacional d'Escacs. Aquesta competició organitzada per Club d'Escacs Ripollet començarà 9:45 del matí i la inscripció està oberta a tothom.
L'associació Ripollet Acció Fotogràfica no fa vacances aquest estiu. El proper dissabte 10 de juliol realitzarà la segona sortida popular de fotografia pels carrers del municipi. La sortida serà a les 10 del matí des del Centre Cultural.
I acabem amb un apunt saludable perquè la Regidoria de Salut Pública ha organitzat dos tallers sota el títol Aprèn a menjar sa a l'estiu. El primer serà el dijous 8 de juliol a les 6 de la tarda al Mercat Municipal i l'altre serà el 28 a les 5 de la tarda a la Piscina Municipal.
Recordin que tota aquesta informació i d'altres notícies la trobaran ampliada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I per acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Temps estable i sense canvis pels propers dies. Moltes hores de sol amb temperatures que superaran els 30 graus durant el dia i per les nits no baixaran més dels 22 graus. Temps d'estiu, així que alerta amb els raigs solars que arribaran a grau 8. Això vol dir que per exposar-se al sol la protecció solar haurà de ser màxima.
I I fins aquí l'info d'avui divendres 2 de juliol de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I nosaltres, tot i que els continuarem informant els butlletins i agendes horàries, ens retrobarem a l'info el proper 17 de setembre. I els deixem amb el tema de Candombe, una típica música uruguaiana que demà a la tarda podrem sentir en viu a la Rambla de Sant Jordi en el marc de la tercera trobada de tambors organitzada per l'associació cultural Candombe de Allá Lejos. Moltes gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i bon estiu.